Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
El riu Nil i la presa de la discòrdia.
Moving on, Egypt has warned Ethiopia of a potential conflict over a dam on the Blue Nile River. Egyptian President Abdel Fattah.
Fa 10 anys, Etiòpia va començar a construir una presa al riu Nil que es convertirà en la central hidroelèctrica més gran d'Àfrica i la setena del món. La monumental obra de 4.500 milions de dòlars enfronta avui dos dels països més poderosos del continent, Egipte i Etiòpia.
Josep Maria Royo, investigador de l'Escola de Cultura de Pau, especialista en Àfrica.
Pel que fa al Nil, Egipte, Etiòpia i Sudan depenen en gran mesura de l'aigua potable, tant per a la seva supervivència, en el sentit d'aigua per a beure, com pel que fa a aigües per a nodrir els terrenys de cultiu. Per tant, en primer lloc, és un element de supervivència per a aquests tres països i no tant per a...
Abdel Fattah al-Sisi, el president egipci, amenaça de fer el que calgui per protegir el seu recurs més preuat, les aigües del Nil, el riu més llarg de l'Àfrica i testimoni privilegiat de la història de la regió, considerats en temps dels faraons com un regal dels déus.
El que està en joc per Etiòpia.
Etiòpia, el segon país més poblat de l'Àfrica, controla el 86% de les aigües que acaben al Nil des del seu afluent, el Nil Blau. Amb sequeres cada cop més freqüents i àmplies zones rurals subdesenvolupades, l'aigua i l'electricitat són eines de poder i també de domini a la regió.
To award the Nobel Peace Prize to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his...
El primer ministre etíop i Premi Nobel de la Pau, Abiy Ahmed, ha convertit la gran presa del Renaixement, com se l'ha batejada, en el nucli d'un somni, convertir Etiòpia en líder regional i potència econòmica.
Mario Lozano, historiador especialitzat en Etiòpia.
Interesa sobre todo para impulsar la incipiente industrialización del país. Se está convirtiendo en un polo textil para Turquía y para China, que están empezando a montar sus empresas allí, atraídos por los bajos salarios etíopes, y porque también Etiopía quiere empezar a exportar esa electricidad a sus países vecinos, ¿no?
El 65% de la població d'Etiòpia no té accés a la llum. La presa, amb una potència de creació d'energia de 6.000 megawatts, és un símbol d'orgull nacional i un poderós element de consens per a un primer ministre assetjat per crisis internes, com el conflicte a la regió del Tigre, on es multipliquen les denúncies per abusos contra els drets humans i també amb la perspectiva d'unes eleccions al juny.
Abiy Ahmed no va a renunciar a este proyecto que unifica a todos los pueblos de Etiopía, ¿no? Porque incluso en el Tigre y antes del conflicto se veía esta presa como una gran oportunidad de desarrollo para el país, ¿no? Porque iba a traer electricidad a las zonas rurales, iba a acabar con los apagones. Es algo que unifica mucho a todos los etíopes alrededor de la figura del primer ministro, ¿no?
Què està en joc per Egipte?
L'ONU ja preveu que el 2025 Egipte tindrà problemes de subministrament d'aigua. Per aquest país, doncs, qualsevol intent d'interferir en el Nil és una agressió intolerable.
El país que està més preocupat per aquesta descoordinació en la gestió de l'aigua és Egipte, perquè passa de tenir el control absolut a que hi hagi un país com Etiòpia, país poderós, líder regional a la banya d'Àfrica, que pugui controlar, que pugui prendre decisions que impliquin amenaces a la seguretat nacional d'Egipte. No?
Però a més, en una disputa a l'Àfrica no hi podia faltar el factor colonial. Un acord de 1929 entre la llavors potència de l'est d'Àfrica, la Gran Bretanya i Egipte va donar al país dels faraons tots els drets sobre el Nil. L'acord està en vigor, però Etiòpia creu que no té per què respectar-lo perquè el considera injust. El conflicte ha propiciat fins i tot la intervenció dels Estats Units com a mediador i ha arribat fins al Consell de Seguretat de l'ONU. Amb l'obra enllestida, Etiòpia ha tirat pel dret i ha començat a omplir la presa. No hi ha acord i plana l'amenaça d'un conflicte bèl·lic.
Aquí ens trobem amb dos països que tenen dos dels exèrcits més grans i més poderosos del continent africà. L'escenari d'un conflicte bèl·lic entre ells, que és cert, s'ha de tenir en compte, per tant la gravetat de la situació és important, però al mateix temps tots dos són països que no tenen cap interès en iniciar un conflicte d'aquestes característiques que impliqui convertir Sudan, per exemple, en camp de batalla o una guerra...
És un reportatge de Cèlia Cernades, disponible al podcast del Mapa Mundi.